Al matí, amb Raquel García.
Comencem una setmana més apostant per la cultura. I com ho fem? Doncs amb la mirada crítica i també divertida dels nostres prescriptors. Avui, de moment, ens acompanyen en Pep Carpena, el nostre infiltrat a les biblioteques dels teatres. Bon dia i benvingut.
Bon dia a tothom.
I també ens acompanya en Sergi Bracons, un malalt de les sèries de televisió, que doncs, suposo que el seu smartphone ja treu fum.
Ja treu fum.
De totes les propostes que ens porta. Vinga, va, Bea, posa la música, que en Pep ja té ganes de començar. Vinga, doncs... baixa de la taula, deixa de ballar taula, i comença allà, sí. Posa les piles, va.
Una setmana més hem anat a fer el xafarder per veure quines són les propostes teatrals que trobem a Barcelona, i aquesta vegada ha tocat anar al Teatre Romea, on hem vist l'omissió de la família Coleman. I què puc dir-vos d'aquest espectacle? D'entrada, que no és un muntatge qualsevol. La veritat és que el muntatge té uns números de vertigen, i és que més de 262.000 espectadors de 22 països diferents han conegut aquesta família, la família Coleman. El text és de l'argentí Claudia Tolcachir, que va escriure i estrenar aquesta obra l'any 2005. Una anècdota divertida és que, tal com jo he sentit que ho explicava el mateix autor, va ser rumiada, pensada i diguéssim, executada a casa seva, i la va estrenar en el seu menjador, amb els seus, diguéssim, amb les persones que el van ajudar a fer el muntatge. I després de 2 mesos ja es va llançar al món, i amb aquests números que he dit.
Se li va quedar petit al menjador de casa i va dir, ara vull veure el món.
I el món que es va llançar. El cas és que a casa nostra ja ens va visitar el 2010, el temporada alta de Girona, però amb els actors originals argentins i en argentina, evidentment. La novetat és que aquesta vegada l'autor, que també és el director del muntatge, ha volgut provar què passava si canviaven els actors i també canviaven l'idioma. Així que en aquesta ocasió es va fer un càsting per triar actors catalans, uh-huh. I d'altra banda s'ha encarregat la traducció de l'espectacle al català. I en aquest sentit, diguéssim que s'ha escollit un escriptor i traductor dels que no fallen, en Jordi Galzeran, que suposo que tots el coneixeu per ser l'autor, entre d'altres, del mètode Grönholm o del crèdit. Sembla ser que per l'autor era molt important que el traductor entengués molt bé quines eren les intencions del diàleg en tot moment. I sembla ser que també hi ha hagut molta participació en el resultat final de la traducció per part dels integrants de la companyia. És a dir, que mentre feien la feina i assajaven el text, els mateixos actors, diguéssim, amb permís del director, de l'autor i del traductor, anaven proposant paraules, expressions, frases que ells entenien que s'avenien més a la nostra realitat actual a l'hora d'expressar-nos en català. Ara que ja ens hem situat, us diré que l'obra està interpretada per Roser Batalla, la Bruna Cosí, en Josep Julien, la Francesca Pinyon, la Vanessa Segura, l'Ireneu Tranis, el Sergi Torrecilla i el Biel Durant. Els he dit tots perquè és una obra molt coral i està bé no deixar-se ningú. I què els passa a aquests personatges?
Vinga, doncs a veure, que tinc curiositat. Què els hi passa?
La major part d'ells, a excepció de dos, formen part d'una mateixa família. Una família que està al límit. Un pare que no hi és, que no existeix o que és mort. Una mare molt immadura que ha tingut fills amb dos o tres pares diferents, els fills resultants d'aquestes relacions amb problemes d'alcohol, amb discapacitat intel·lectual, i tota la família gira al voltant, diguéssim, d'un pal de paller de la família, que és l'àvia, i que s'està a punt de morir, la pobra. Aquesta situació, que podríem anomenar com a extrema, fa que tot i formar part d'un nucli familiar, tots i cadascun d'ells hagi de tirar molt d'egoisme. Ningú es responsabilitza de res, caos, falta de sincronització, zero empatia amb els altres, baralles, crits, egoisme, com deia, però també en alguns moments amor i generositat. I això et recorda que segurament hi ha un altre nivell, el que tens a casa no és tan diferent que el que t'estan ensenyant a l'escenari. No he trobat cap bocí de l'obra en català, però m'ha semblat interessant recuperar un trosset de l'obra en argentí, que penso que ens ajudarà a entendre una mica més el tarannà del muntatge.
¿Por qué no me espero?
Tranquila, me peso tampoco la velada.
¿Y qué hago con toda la ropa que tengo para lavar?
Mira, mira, no se te puede estar esperando siempre.
Tengo hambre.
Ay, el desayuno, meme.
Ay, no. ¿A dónde están los fósforos?
Por ahí los tengo yo a ellos, sencillo.
No es verdad, no los tiene él, ¿no es cierto?
A mí me preguntas.
Bueno, dale, dámelos si los tiene él.
Búscalos.
¿Los tiene él, abuela?
No sé, búscalos.
Puede ser, meme. Puede ser que los tenga Marito.
¡Los tiene Marito! ¡El ladrón, maldito! Vamos a ver si los tiene este chiquitito. A ver los sobaquitos, a ver. ¡Ay, no los tiene! A ver, la colita. Vamos a ver, la colita. ¡Tampoco los tiene! A ver, el muñequito.
¡Ay, pero sos tan tonta, meme!
Y si no los tiene Marito, ¿quién los tiene?
La abuela.
¿Qué dices, Chocuga? Deja de jugar como una estúpida y busca esos fósforos.
Yo ya me estoy poniendo de mal humor.
Yo también.
Yo también.
Bé, aquests que heu sentit eren els integrants originals del muntatge i he de dir que una vegada vaig trobar aquest fragment em vaig preguntar si en realitat no m'hagués agradat més veure l'obra original, la que van portar aquí el 2010. No pels actors, que no estiguin bé, sinó per sentir-la en aquest idioma que escoltàvem ara, no? I que és com la va concebre el propi autor. Tenint en compte que entenem el castellà, jo potser ho hagués preferit. Vaig sortir per la porta una mica descol·locat aquesta vegada. Ho vaig trobar tot molt... Per variar, oi? Sempre vinc com...
És que clar, he posat la cara...
És com si no m'agradés res. No.
És que és molt crític.
Ho explico. Ho vaig trobar tot molt pla. I quan les coses són molt planes, tot i que en realitat tot el que està passant no ho és... És com que no et mouen tantes coses per dins, no?
Sí, que no et sacseja, no? Que no tens allò, aquella vibració de que t'emociona.
Exacte. De fet, quan escoltava o quan veia aquest fragment que us he posat, la reacció del públic, que interpreto que aquest fragment era argentina, la reacció del públic, hi ha moments que se sent com riuen, no? I en canvi a Barcelona, això no... Ara ho explicaré, no es notava tant, o donava la sensació de que no acabaven de transmetre i la gent tampoc no s'acabava com d'enganxar. Sí que és veritat que hi ha humor negre, però tal com us dic, ni a mi ni a la resta del públic ens va fer molta, molta gràcia. Diríem que no puc dir que em va deixar indiferent, perquè no seria just, però em va fer pensar en com de difícil són les relacions humanes, no? En com de difícil és sortir d'algunes dinàmiques. Era molt trist veure com cap dels personatges era capaç de donar-li la volta a la situació que patien cadascun d'ells, no? De veure de com de mancats estaven d'intel·ligència o de recursos emocionals. Que interpreto que això és el que busca l'actor, no? Acabaré parlant de l'escenografia per dir-vos que s'ha fet un cortar pegar de l'escenografia original, que suposo que és el que busquen perquè és molt senzilla i molt fàcil de moure, un sofà, una taula, un llit, res de fons, una bona il·luminació per en uns moments determinats que representa que una de les actrius està a l'hospital per donar-te compte que estan a casa o estan a l'hospital i poca cosa més. No em vaig oblidar de cronometrar els aplaudiments. Un minut 34 segons i això deixa aquest muntatge en el segon del rànquing d'aquesta temporada, que de moment en tenim dos, per tant és l'última, però esperem que es vagi animant. On la fan? Al Teatre Romea, de dimecres a diumenge, els dissabtes en passi a la tarda al vespre, fins a les 9 del vespre, i sí, ja sé que sóc molt crític i que és estrany que vingui aquí molt emocionat, però en aquest cas, tot i l'última referència o l'última reflexió que he fet al final, jo penso que s'hi ha d'anar, si s'hi pot, fins al 9 de desembre.
Ah, doncs si diu que s'hi ha d'anar, hem d'anar-hi, sens falta. Sergi, és el teu moment.
Som-hi.
Però primer, música. Vinga, vas. Sergi, que avui fins i tot en Pep es queda per escoltar a veure quines són les teves propostes.
Que bé, que bé. Doncs mira, aquest novembre...
Ara no et sentis pressionat, perquè saps que és molt crític.
Jo no el seré tant avui. Avui vinga, les tres coses que porto són bastant xules, la veritat, i dos són estrenos d'aquest mes. Uh-huh. Una sí que ja he vist ja els primers dos capítols, però la primera que parlaré ara és Fuga en Danner Mora, que s'estrena aquest 18 de novembre. Escoltarem un moment el tràiler, que només està en anglès, o sigui, escoltarem uns pocs segons...
So you're a 51-year-old woman who's been with the same man for 20 years, 21 years? So we can have an adult conversation.
Okay.
Did you have sex with these two inmates?
No.
Vale, doncs amb aquesta sèrie ja es veu que és una mica obscura. A més tenim un gran protagonista que és Benicio del Toro, que ja tenim vist de Sicari, de Tràfic, altres sèries, hi ha altres pel·lícules. Doncs ell interpreta Richard Matt, que és un presoner que és bastant intimidant, la veritat. Quan en veritat ja el Benicio del Toro ja té una pinta així una mica de Sicari, per dir-t'ho així d'una manera. Llavors ell és el servei de dos persones que estan a la presó, ell i un altre, que és el Paul Dano, que també va fer Pozos d'ambició, 12 anys d'esclavitud, que és un bon actor també. Llavors aquests dos estan a la presó i és una fuga que va ser fets reals, o sigui que en una presó de Nova York que es diu el centre penitenciari Lincoln es van escapar a l'estiu del 2015 dos assassins convictes d'aquest centre penitenciari en qual la seva persecució va durar 3 setmanes. O sigui, és quasi més la ficció supera la realitat supera la ficció a vegades. Doncs en aquest cas tenim aquest, això. A més, aquests dos es van escapar gràcies a una de les treballadores, que es diu Patrice Arquette, que també surt a Boyhood, una gran pel·lícula també. Ella és mare i esposa, empleada de la presó, és supervisora de sastreria del centre i realment el Benicio del Toro se la camela una miqueta, s'enrotlla amb ella, es lia amb ella i acaba involucrant-se també, que els ajuda a escapar a ella, la veritat. Llavors tenim una sèrie en la qual aquesta fugida es va agafar com a exemple de la pel·li de Cadena Perpètua, que també hi ha una fuga, llavors es va agafar d'aquest cas real, que jo no el coneixia, la veritat, i és una sèrie que s'estrenarà a Movistar Plus, tot i que és de Showtime, i si l'estrena a Movistar Plus és que ha rebut bastant bones crítiques, tot i que s'estrena aquest 18 de novembre aquí a Espanya, i no sé, jo encara no l'he vista, però la veritat és que tinc bastantes ganes de veure-la.
Doncs la veritat és que jo també tinc ganes, després de tota aquesta explicació, no? Mhm. Tu, Pep, bueno, també?
Sí, no, a mi, és que saps què passa? Que a mi m'agrada molt el Benicio del Toro, per tant, només saber que hi és ell i em fa...
Jo crec que sí, ja és com una aposta segura, sí. No? Molt bé, i quina... per cert, on s'estrena? On has dit que s'estrena?
A Movistar Plus,
molt bé.
Exacte. Ara quina anem a una que farem com la setmana passada, on que ja és una sèrie que ja havia portat, havia comentat, però aquest any, bueno, aquest mes, s'estrena la seva última temporada. Us posaré primer la intro i ja si m'endivineu de quina sèrie estic parlant. Una mica, bueno, no sé si és una mica difícil, però és una sèrie que ha tingut bastant èxit.
House of Cards?
Exacte. La Raquel està on fire, però la setmana passada aquesta l'has endivinat.
És que últimament us haig de reconèixer que em començo a preocupar, perquè no veig gairebé la tele, només veig sèries de televisió.
Ben fet. Doncs aquesta és House of Cards, arriba la seva 6a temporada, que escoltarem un momentet al tràiler.
I'm asking a very real question about her ability to
lead. Are they even capable of defining her?
I think she might be the worst thing that has ever happened to this country.
This slate of yours, it will set us back a generation. They will completely
support me and what I say.
Vale, doncs si sabem més o menys de què va aquesta sèrie, que és el tema de política dels Estats Units, i quins eren els seus actors, on teníem a Kevin Spacey. Fa poc va sortir un escàndol sexual de Kevin Spacey en el qual ja no l'han contractat en lloc més. Llavors, en aquesta sèrie van estar a punt de cancel·lar-la, però al final van dir, no comptarem amb Kevin Spacey, però la seguirem fent, perquè teníem a la Claire Underwood, que era la seva esposa, que la veritat és que fa un papelón, també,
sí,
la dona.
Sí, sí, és brutal, ella.
El que passa que aquesta sèrie doncs havia de ser de 13 capítols, al final van ser 8 per canvis de retoc de capítols, clar, com que no tenien el Kevin Spacey. A l'última temporada, la 5a, que no sé si l'heu vist o no, però bueno, alguna cosa havien de fer, perquè saben que no comptarien amb Kevin Spacey per aquesta 5a temporada, llavors se'l carguen. I aquí ens queda només la Claire Underwood com a presidenta dels Estats Units i veurem si ella és capaç d'agafar tot aquest protagonisme que tenia Kevin Spacey, que la veritat, a part de tot aquest escàndol sexual i que ha sortit, que jo estic a favor de que no torni a treballar i aquestes coses no es poden fer, però la veritat és que era un gran actor i va fer un papelón en aquesta sèrie, almenys les dues o tres primeres temporades, que per mi són brutals, després hi ha el nivell baixa, i és això que es dic sempre, que les sèries doncs, les intenten allargar perquè han tingut molt èxit i perquè han fet molts diners i cada cop va pitjor a pitjor, llavors quan recomanes sèries dius, ostres, sí, House of Cards, sí, però mira només les tres primeres.
Clar. O sigui que tu sense el Kevin Spacey era el que hauries hagut de, o haurien d'haver fet tancar, no?
Exacte, però bueno, quarta i cinquena temporada sí que surt brutals, ell, i per mi també les haurien d'haver tancat ja. O sigui, per mi la primera, segona i com a molt la tercera sí que són grans temporades, però a partir de la quarta comença a fluixar molt el tema, es repeteixen i no treuen algú més. Llavors en aquestes hi han hagut moltes crítiques, jo no l'he vist encara, però hi ha hagut moltes crítiques de que la sèrie no està al nivell i que no és gens recomanable per veure. La Claire sí que fa un bon paper, però ni molt menys arriba al paper de Frank Underwood ni a donar aquell punt que et fa tenir
que
ganes de veure
exacte,
un altre capítol, sinó que són molt plans i no acaben a més, de 13 capítols avui, ja ho han retocat massa tot i bueno, se la van jugar a treure-la, segur que la gent se la mirarà i pues, seguiran fent diners, però bueno, jo crec que es queden una mica enrere, la veritat. I per últim, us porto una sèrie que es diu Homecoming, que és la primera sèrie que protagonitza Julia Roberts.
What happened to the fish?
I got rid of them. Just figured it was for the best. I couldn't get into it.
You were employed at the Homecoming Transitional Support
Center? Aquests passos que hem escoltat últims, per mi, jo només he vist dos capítols. És una sèrie que es va estrenar el dia 2 de juliol. És una sèrie que té 10 capítols i que cada capítol dura 30 minuts, perquè la veritat és que és una sèrie bastant densa, és un thriller psicològic que es basa més en les converses que tenen i l'estètica que té la sèrie que no pas en el desenvolupament i les accions que passen a dins de la sèrie. És la protagonista, la Julia Roberts, que en la sèrie es diu Heidi, la veritat que no, el nom no m'enganxa gaire, però bueno, és una narració en paral·lel de dos fets que van passar 2018 i el 2022. Ella és una psicòloga que la veritat que tracta a tota la gent que ve de la guerra. O sigui, tots els que surten de la guerra doncs, per tornar a la vida real, que ja sabem que la guerra doncs, et deixa bastant marcat. Ella és una psicòloga que els tracta i els ajuda a tornar-se a reconciliar a partir-t'ho així amb la vida. Llavors, un dels altres actors és el Walter Cruz, que és el primer pacient que li arriba a la Julia Roberts, i en el primer capítol, la veritat és que ja et deixa una mica, que veus el primer capítol i la veritat no t'enteres de gaire cosa. Però, a mesura que s'evoluciona la sèrie, suposo que deus anar lligant caps, i a mi el primer capítol em va deixar bastant impactat, perquè surt primer un primer pas del militar aquest que ve a rebre-la a ella, i al cap d'un ratillo et surt una altra escena que ja està molt ben fet, que tu ja entens que és 4 anys després, on ella ja ni treballa de psicòloga, ni se'n recorda, ni vol recordar res. O sigui, algú ha passat que ella ja no vol ni recordar res, ni saber res del que havia fet, ni... O sigui, algú ha passat, jo no sé res.
Hi ha hagut un punt d'inflexió que marcarà doncs, aquest canvi.
Exacte.
Però, què serà, què serà?
I jo sempre dic que aquesta sèrie, per mi, és de les sèries de l'any en tema estètica. Com treballen els planos, la càmera, el color, etc, etc, és espectacular. I jo me recordo quan jo anava a la universitat i feia classe de cinema, que el meu professor ens passava normalment per explicar-nos què és un traveling ascendent, què és un pla seqüència, etc, etc, ens explicava grans escenes del cine i tu veus, ostres, aquesta escena d'un capítol de no sé què, aquest traveling, és brutal, i anaves veient una mica l'estètica que tenen la sèrie, això, i aquesta la veritat és que treballa molt bé i té un pla seqüència per explicar què són els passos que sentíem al tràiler, com ens ensenya el lloc de treball que té la Julia Roberts, i ens l'explica en aquest pla seqüència, que la veritat és que és un escàndol, i a més ens dona a entendre que aquest lloc tindrà molta repercussió al llarg de la sèrie, tot i que jo he vist dos capítols i no sé gaire cosa més del que s'estic explicant. la veritat és que et dona ja un...
Ja, et dona pistes de que serà doncs, un dels punts on passen moltes coses, no?
I poca cosa més de dir aquesta sèrie, que es va estrenar ja en breus, i es va estrenar fa aquesta setmana passada.
Quina plataforma?
De l'Amazon Prime Video. Jo per aquí encara no l'he trobat ni a Movistar, ni a Netflix, ni enlloc, però suposo que sí que sortirà algun lloc perquè està tenint molt bones crítiques i a més la Julia Roberts ja ha firmat per la segona temporada.
I jo tinc una pregunta, i és els 10 capítols, has dit 10 capítols, no?
30 minuts.
Ja hi són? O...
Sí.
Ah, perfecte. És que si no, no m'hi poso.
Ja sé que a tu t'agrada veure-les totes de cop.
Jo del tirón, si m'he d'esperar, em poso malalt. Va,
està bé. O sigui, no tens paciència,
no? No, zero.
Doncs aquestes eren les propostes d'en Sergi i ara doncs, s'ha afegit en Rafael Sabater, que ens porta un munt de còmics. O sigui que, Bea, posa'ns en situació. A veure, perquè avui em sembla que portes moltes propostes de manga.
Molt. Massa i tot.
Massa i tot, ens ha portat aquí.
Res, sí, sí. No podíem anar, caient.
Va mig ofegat.
N'he portat 15.
15? Mora meva, mora meva.
Ara ens dona temps de repassar-los tots, però és igual, n'hi hem fet.
Vinga, doncs comencem, perquè tenim molta teca.
Ha sigut aquesta setmana passada, el Saló del Manga.
Exacte.
I clar, és la gran festa del manga a Barcelona. Més de 150.000...
Han batut rècords, no? Ha estat com impressionant aquesta edició.
De fet, hi ha molta afició ja en aquest moment. Bé, hem de parlar que és no només el del manga, sinó també del manga i la cultura japonesa, en general. Hi havia tallers de cuina, hi havia música, hi havia karaokes, hi havia de tot. Vol dir que, a part del manga en paper, com si diguéssim, o de l'anime, doncs, a part, doncs és de tot una miqueta això, la cultura japonesa en general.
Doncs benvinguda, aquesta cultura
sí,
japonesa.
Sí, perquè a més ha agafat amb un públic molt jove. I això ha obligat els joves a llegir, que això sempre està bé. Això sempre és recomanable, que llegeixin. El que sigui, però que llegeixin.
Exacte.
I mentre el còmic té un públic molt més adult, i la literatura també, doncs el manga agafa des de molt joves, des de molt petit. Vol dir que va bé que comencin llegint, perquè si no...
Ja si no, malament. Mira, l'altre dia, dilluns, que fem una secció amb el Libreria de la Plata i van venir doncs, editors i diferents escriptors perquè aquesta és la setmana de l'àlbum il·lustrat i deien que gràcies als nens i als joves que són els que llegeixen perquè últimament els adults doncs, hi ha un moment que hi ha com aquest trencament i que llavors per això és molt important que les editorials apostin doncs,
sí,
a part.
Exacte. Sí. Hem de fer de pedrera, doncs ja va bé.
Doncs,
mira, començarem amb els premis del Saló. Que cada any s'otorguen amb premis, són populars.
Home, estic sentint Akira, no? O no?
Sí. Doncs són premis populars, és a dir, que no és la crítica, no són ben bé la indústria que dona els premis, sinó que són vots populars que emet la gent. Tens una pàgina web i els aficionats fan vots. Això significa que, clar, que el seu vot popular significa que és molt comercial, que és el realment guanyen els còmics més venuts, pràcticament, perquè són els que la gent els agrada més, no? Vol dir que, bueno, s'han agafat una miqueta amb pinces, vol dir que són, no... O sigui, aquí es premia més la quantitat que realment que la qualitat. Però és un indicatiu de cap on va, no?, per poder veure els més venuts i tot això. Doncs mira, comencem... suposo que si t'he parlat dels estils de manga, no? Shonen, Shoujo... Ara això te'ls has d'aprendre, eh?
Vinga, Sergi, agafem apunts,
sí. Els japonesos tot ho etiqueten, tenen una tendència natural a etiquetar-ho tot, tot té un nom. I amb el seu còmic, amb el manga, passa.
Però que ho fan per tipus de gèneres o d'edats?
Sí, van per gèneres i per edats, per tipus, poden ser per esportius, poden ser, n'hi ha inclús per les mestresses de casa, n'hi ha per... Hi ha molts estils. N'hi ha 4 o 5 que són pràcticament els bàsics, que són les grans estils del manga, que seria el shonen, que és el més popular, que és el vindria a ser el còmic juvenil. Vol dir que estaríem parlant de còmics per nois a partir d'uns 12 anys, per exemple, fins a uns 18 o així més o menys, i estaríem parlant de temes, per exemple, aventura, sobretot molta aventura, molt humor, per exemple, la de Drac, Aquí estaria Bola de Drac, Naruto...
Aquest sí que ens el coneixem.
Sí, Naruto també, sí.
Són d'aquests grans clàssics del còmic. Ja estem parlant d'això, ja estic parlant de partir d'uns 12, o sigui, no són infantils. La Bola de Drac realment no és infantil. La gent es pensa, perquè ho veu per la tele i tal, doncs que són aventures i tal, però Bola de Drac està considerat un shonen. O sigui, hauria de ser a partir de 12. Realment hi ha molta violència.
Sí, però que Goku també és tan bo sempre.
Ja, sí. Però clar, a mi sempre em diuen, no, oh, és que és molt violent. És que has d'adaptar, és violent segons per quines edats. El Kodomo, que és l'infantil, no és violent. Vol dir que s'ha de saber. Doncs mira, el guanyador d'aquest any...
Sort que tenim el Rafael, sí, perquè ens vagi desxifrant tots aquests...
Que us il·lumino, eh?
No, ben clar, doncs sí, exacte.
Doncs mira, el guanyador d'aquest any del Shonen, que seria el juvenil per nois, és My Hero Academia. Vindria a ser un... Com diria? Un que estan tan de moda aquests programes de com...
De talents o...
Sí, el talent shows aquests, doncs, però amb superherois. El superheroi no és un tema que toquin gaire al Japó. I al contràriament dels americans, que els agraden Supermans, Spidermans, Batmans, companyia, és la gran indústria americana, els japonesos no són de superherois, tenen alguna cosa, però no massa. I aquest ens explica l'aventura d'un noi amb poders, representa que la meitat dels japonesos és un futur, que la meitat tenen poders, i estan en una acadèmia. Aquesta acadèmia és on aniran descobrint els seus poders, ampliant-los i sapiguent-los manar, no? Però, com a tal, aquests poders fan que uns vagin cap a la banda bona i uns altres cap als villanos, típics, cap a la banda dolenta. I a partir d'aquí es toca molt humor, hi ha molta aventura, hi ha els típics triangles amorosos, el noi que té dues més o menys que li van al darrere, pam, 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 que això... és molt típic, és un cliché molt bàsic.
Sí, però els adolescents això segur que els enganxa, els motiva i els ajuda fins i tot. I aquest ha estat el premiat, eh?
Exacte. És això. Ell és molt comercial, és un còmic molt comercial, però si parlem de ventes, segurament al Japó estem parlant de milions de ventes d'exemplars. Segurament estem parlant de 2 o 3 milions de ventes acumulades, però ja... Allà tot baixa, així que...
Imagina't, eh?
Sí. És un món, és tot un món.
Que fort. Vinga. Vinga, quin més?
Un altre estil, el shoujo manga. El shoujo. El shoujo és el còmic per adolescents, però per noies. Per un públic femení. Aquí hi ha moltes més, doncs, històries romàntiques, triangles amorosos...
Ja la portada ho diu tot,
sí, eh? Sí, ja veus que és un altre estil, eh? Mentre que el del My Hero Academia estan així en plan lluita, en plan així, en plan... Doncs aquí ja és una imatge molt més romàntica, es veuen una parella aquí, molt més romàntic...
Per sort, a la contraportada, doncs sí que es veu, doncs, una noia allò, doncs, amb una espasa, no? Sí. Sembla...
Tot i que el shoujo acostuma a ser molt romàntic, i n'hi ha que són pastelosos, però pastelosos, allò que no te'ls pots ni llegir, perquè és també aventures romàntiques, allò que no, aquest no, aquest és més, toca aventura. Hi ha molta aventura, hi ha molta acció, vol dir que no és molt típica amb el shoujo, però aquest ho té. Parla d'una noia amb un Japó feudal, és la filla, és la princesa d'un regne. Té la seva vida feliç, allà ben entre bambalines, ben bé tota la, té la vida solucionada, però té un cosí que es vol fer amb el poder. I al final l'aconsegueix i ella ha de fugir. Fuig amb el seu guardià, com si diguéssim, el seu guardaespaldes, que és molt guapo, és molt atiu, que acostuma a passar aquestes coses, acostuma a passar al cinema també, oi? Sí, tenim la pel·lícula de guardaespaldes.
Exacte,
oi? Doncs, aquest era un tema així, doncs el mateix, han de marxar tots dos, han de fugir. I han d'aconseguir la fidelitat d'uns dracs, que són perquè hi ha fantasia, molta fantasia, que són els que li donarà poder la possibilitat de recuperar el regne. Mm. Vale? Vol dir que es barreja molta aventura,
sí,
molta
tot,
acció,
fantasia,
i
amor,
molt tema,
no?,
romàntic.
Molt bé, un bon
la diferència híbrid. Amb aquest, amb un altre, és que hi ha molt més tema romàntic que no amb un altre. Mentre que el shonen, que és el de nois, el tema així és de triangles amorosos, es toca, però no és la base, amb el femení, amb el shoujo, sí. Acostuma a ser ja la base, no?
I això que n'hi ha, que són...
Però això allà ho tenen molt establert, que només, o sigui, els que tenen de 12 a 18 anys llegeixen aquests.
Sí. Aviam, no, ells tenen això, són com etiquetes que ells posen. Ho tenen molt, molt etiquetat. Suposo que és com tot. També ha d'haver-hi adults que llegeixen infantils, no? I d'un nen que també llegeix més adult. Però més o menys això serveix per una miqueta per etiquetar les botigues, per tenir-ho una miqueta ordenat, no? Ordenar les botigues i tal. Mira, a vegades no les etiquetes... no cal, perquè a vegades jo he llegit còmics que, infantils que m'han agradat molt, i en canvi d'adults que potser són més per la meva edat, i la veritat no valen res, o no. Vale. Dir que és això, cadascú ha de buscar una miqueta la seu estil, no fa falta no dir, no, tu ets un noi, no pots llegir un shojo, no, realment a la botiga tenim nois que es compren shojo i noies que es compren shonens.
Vol dir que... Però és com un criteri, doncs...
Sí, per és una orientació, no? Una orientació per saber una miqueta.
Em fa gràcia perquè, clar, els veus, per exemple, amb aquest del shojo, doncs veus aquesta parella amb els vestits tradicionals, no? Ara no em surt, amb els kimonos i tal. Kimonos. Però en canvi vas llegint el text i ella va explicant que té un blog on comparteix coses a classe, o sigui que...
És una barreja una miqueta.
És una barreja així...
Endavant i enrere,
interessant,
no?
Sí.
Va,
què més?
Un tercer estil. Seinen. Seinen manga.
Ens costarà, eh?
Ho fem un examen, quan acabi. Al final, els últims 5 minuts, farem un examen, eh? Mira, el seinen manga seria el manga per adults. Vol dir que estem parlant d'això, de partir de 16, d'uns 16 anys. Vol dir que la temàtica ja no hi ha tant humor, no hi ha tanta aventura, vol dir que són històries molt més reflexives, molt més treballades, ja hi ha molta més trama, una trama molt més complicada, al contrari del shonen, doncs, que per exemple és molt lleuger. Els juvenils són molt lleugerets i són més fàcils de passar. Amb aquí ja tenim trames ja molt més treballades. En aquest cas, el guanyador ha estat el Atelier of Witch Hat, que és fantasia. És una miqueta un Harry Potter. M'ha recordat molt l'estètica i tot. És molt un Harry Potter. És un noi que no té poders. I la seva il·lusió a la seva vida és poder fer màgia. Però com que no té poders és impossible. No? Però, i és clar, inclús els que no tenen poders tenen prohibit anar als llocs on hi ha els mags fent màgia, no?
Ai, pobre, però si és el seu somni, segur sí. Ho aconseguirà.
Segur, oi? Naturalment, si no, ja no hi hauria,
si no,
ja no hi
hauria
aventura, eh? Ja està clar. I ell, arriba un moment que descobreix, veu d'amagat un mag fent màgia. I a partir d'aquell moment jo he d'aconseguir fer això, no? I és l'intent de fer-ho. Naturalment, ho aconseguirà.
Molt
després,
bé, doncs aquest
seria seinen, seria per seinen. Homes, vale? Però després tenim per adults el Josei, que és per dones, o sigui, és per adults, dones. Ja portem 4 estils,
eh? Sí, 4 estils, eh? Ja com diferencien estils, home i dona, eh?
O sigui, que estem parlant un estil ja
diferent.
Totalment adult, totalment. Veus que l'estil ja és, aquí és totalment, ja un estil molt més independent, molt més underground, ja no veiem aquests ulls grossos, ja no tenim aquestes aventures, allò. El manga sempre veu els ulls grossos, el cap grossos, eh? Molt en plan infantil. I aquí no, aquí ja veiem l'estil ja és, són figura anatòmicament ben feta. Molt més adequada a la realitat. I és un Josei, que seria un manga adult per dedicat més al públic femení, vale? Orientat al públic femení. Però això no vol dir que es vengui tant per homes com per dones, no. En aquest cas és un còmic autobiogràfic d'una noia que amb la seva vida doncs, va anar de depressions en depressió, no tenia el seu lloc a la vida, no sabia què era, fins que descobreix que és, o se n'adona o accepta que és lesbiana. Vale. I,
de fet, es titula Mi experiencia lesbiana con la soledad.
Exacte, ja ho diu, no? M'experiència lesbiana con la soledad, és a dir, ella es veu sempre soles, però va descobrint que potser és així, no? I el que fa és llogar els serveis d'un acompanyant, un escort, una noia lesbiana.
M'estic tornant boja amb tots els còmics, perdona que t'estic...
Ja sé, ja sé per què, ara ja sé per què em diràs.
Saps què és la portada, què és la contraportada?
Va
al revés. Estan al revés, clar. Els japonesos llegeixen al revés, llegeixen de dreta a esquerra. Clar, si és un llibre, no passa res, perquè si és texta, tu tradueixes amb les lletres occidentals, amb llatí, i fas el teu llibre. Però és clar, el còmic és visual. no pot girar. Clar, si el còmic comença de dreta a esquerra, si comença de dreta a esquerra, el manga tu ho pots traduir, però tota l'acció i tot va de dreta a esquerra. O sigui, realment comences pel final i vas tirant enrere, com si diguéssim, si ho adaptem. I és fàcil,
quina
és molt
gràcia,
fàcil.
Llavors ja, mira, només per això ja és com un joc, no?
Sí. És molt fàcil de seguir-ho, perquè de seguida t'adapta. Sempre és tot de dreta a esquerra. No hi ha res a fer, clar. Ho fan així, clar. Nosaltres sempre, visualment, fem d'esquerra a dreta. Si féssim un quadre, per exemple, ja que sé, qualsevol quadre d'un pintor, o Guernica de Picasso, tu te'l mires a l'esquerra i l'acció va passant d'esquerra a dreta. En canvi, un japonès, aquest quadre, se'l mira de dreta a esquerra. Vol dir que ha de fer també un procés d'adaptació per llegir-lo al revés, perquè si no, clar, no entén res. Clar, el que ens pot fer és girar el quadre. Naturalment no el giraràs i el faràs al revés. I amb el manga, clar, s'ha de respectar que l'autor, ell ho ha fet de dreta a esquerra. Tot vol dir que també s'ha de respectar l'ordre, aquest ordre de lectura. Bé, doncs, aquesta noia, que d'en seguim, aquesta noia el que fa és llogar un escort. Una noia acompanyant, que és lesbiana, i és la que li fa descobrir la seva sexualitat. No només això, sinó que li explica també una miqueta què és ser lesbiana i que no passa res, que la seva vida pot seguir i està molt bé. Realment és una història molt, molt maca, a mi em va agradar molt. No cal que qui se la llegeixi sigui lesbiana o homosexual, se la pot llegir qualsevol persona, perquè és impecable en aquest sentit el descobriment, no? Veure com ella, que està inadaptada, que no sap on està, com es va descobrint a si mateixa fins a arribar,
o sigui,
a la seva plena sexualitat. Doncs està una història molt, molt bonica i va guanyar el premi.
Molt interessant per aquest redescobriment del propi cos i també de la identitat i d'aquesta noia.
Més coses així s'haurien d'haver-hi.
Sí, moltes més. Què més?
Cinquè estil, diferent. Ja és l'últim, eh? Kodomo. Kodomo manga.
Kodomo.
Mira, és l'infantil.
A mi no comença per això, nen.
Sí, sí. El Kodomo és l'infantil.
Ai, que mono.
Vol dir que ara ja, i sí que estem parlant de a partir de 6-7 anys fins a això 10-11, i és l'edat infantil. El gran clàssic que tothom recordeu, que tothom coneix, Pokémon.
Pokémon, clar.
Pokémon és el gran manga clàssic del Kodomo.
A més, aquests, no sé, bestioles o animalots recorden una mica, no?
Sí, ara quan t'ho expliqui veuràs que és una miqueta, una temàtica així.
Molt bé.
En aquest cas estem parlant de temes ja molt, molt, molt més infantils. Hi ha aventura i acció, però és clar, no són les lluites que hi poden haver-hi amb els shonen o amb els seinen. Vale, que és tot molt més controlat, aventura de... mana sobretot l'humor, aventures molt d'amistat, sempre se'n parla. Tipus així, doncs, sobretot el gran és Pokémon, és el gran còmic. Qui ha guanyat? Yo-Kai Watch. Què és Yo-Kai Watch? És molt semblant, és molt, 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 molt estil a un Pokémon. És un noi que aconsegueix un rellotge que quan té aquest rellotge veu els yokai. Què són els yokai? Són uns esperits que al Japó, ja és una tradició mil·lenària, els yokai, són esperits que estan a la vida normal, que són esperits que et poden ajudar o que et poden perjudicar. N'hi han de tot. Ells sempre doncs, invoquen aquests esperits doncs, perquè t'ajudin. Una miqueta seria una miqueta com els nostres sants. Nosaltres el que fem quan vas a l'església, doncs, pels sants, doncs, perquè t'ajudin amb la fortuna i tot això, doncs ells tenen també aquests yokai. I hi ha els bons i els dolents. Els dolents serien els nostres dimonis, no? Potser, i els bons serien els sants. Doncs a l'aconseguir aquest rellotge, ell pot veure els yokai, que són esperits invisibles. Doncs amb aquest rellotge els pot veure i els pot invocar. Val? I pot aconseguir la seva ajuda, però no només demanar allò, sisplau, sinó aquí, realment, per lluitar contra altres yokais que estan fent el mal.
Mm.
Val? I amb aquest rellotge, doncs, poden aconseguir. Clar, què passa? Que
això, com que rellotge,
és una indústria, tot això, el manga en aquest sentit, i el còmic en general, com que és una indústria, doncs ara ja, si vas a qualsevol...
Sí, hi ha els ninos, no? El mercat...
Aquí ja veuràs a qualsevol jugueteria, veuràs els rellotges, ja tenen els ninos, tenen tot. Com ha passat amb el Pokémon, que també vaig amb tots els Pokémon, ja tot, les Pokéballs i tot això, doncs aquí també. Si vas a qualsevol jugueteria, veuràs que tenen els Yo-Kai Watch, que són aquests rellotges, per poder invocar.
Són molt intel·ligents. Entre cometes,
per poder invocar els esperits aquests, invisibles, perquè t'ajudin a això, en aquestes batalles, que recorden molt a Pokémon. però almenys els Pokémon són aquests monstruïtos, així, mm-hmm. més això, aquí són esperits. Va dir que, bueno, però més o menys, bé, vindria a ser el mateix, eh?
Amb mosquit i tot.
Sí, són boníssims, sí, perquè o sigui,
els esperits aquests tenen,
eh?
Són animals, sí, sí, sí. Tots aquests, és tot un món, això dels yokais. Hi ha enciclopèdies que expliquen tots els yokais, jo tinc a la botiga, i que explica cada esperit i què fa, que n'hi ha per la casa, n'hi ha per la feina, n'hi ha per les amistats, vol dir que n'hi ha de tot, i cadascú té un aspecte, i és un món, són tan complicats els japonesos, això. A més, també tenen tanta tradició que també és curiós.
Però això s'ho creuen molt o és més... la seva tradició que tenen.
Suposo que és més tradició, no? Suposo que és més una tradició i una manera de...
Perquè són molt diferents a nosaltres.
Sí, 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 sí. L'últim premi del Saló, que aquest ja no és un estil, sinó que és un premi al millor manga espanyol. O sigui, és el manga fet per espanyols. Mira, és una categoria... No n'hi ha gaires, no es publica gaire cosa, perquè tot el que ens ve és del Japó. I es publica molt, 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 molt poqueta cosa d'autors espanyols que representa que imiten l'estil manga. Val? No és el nostre estil, però com que hi ha tanta afició, hi ha molta gent, hi ha molts dibuixants, doncs que els agrada dibuixar amb estil. Hi ha molt poc mercat. Realment, potser es publiquen a l'any 6 o 7, no, no es publiquen, no se'n publiquen gaire, no? Et diguen molts títols, que és tan complicat.
Ui, Arashiyama o alguna cosa
així? Sí, Arashiyama. Sí, ara, com que no l'estava veient la portant, ni me'n recordava. Sí. És un nom japonès. L'estètica és totalment japonesa, sí, però és fet sí, aquí. I com veuràs, aquest és estil occidental de lectura.
Oh. Ja ho he vist, sí.
Clar, perquè aquest no fa falta que estigui escrit al revés, sinó que, clar, com que és fet aquí, doncs l'autor doncs, l'ha fet Bermúdez, oi? Que em sembla que és... Dani Bermúdez?
Sí,
Dani Bermúdez
de Tomar i Dani Bermúdez.
Sí. Doncs aquí, clar, com que has fet aquí, doncs la fan el nostre estil, eh? O sigui, la nostra ordre de lectura, d'esquerra a dreta. És una aventura, recordo, no sé si coneixeu molt Ghibli, Totoro, sí. Viatge de Chihiro, doncs si t'hi fixes, la portada i tot això és, ja recorda molt, aquest, l'estil aquest de Ghibli, de les pel·lícules. Són dos nens que busquen els seus pares, que representa que estan, volen que baixin del cel. Ja més o menys ja veiem de qual la història. Però amb les aventures que viuran, doncs hi ha molta fantasia i tot això, un tema molt de fantasia. No aconseguiran això, sinó que els ajudarà més cap a una banda que cap a l'altra. Però bueno, al final diguem-ne que arriba a ser feliç, al final. I bueno, aquests són els guanyadors. Ja veieu tots els estils, eh? Jo a part n'he portat una bona pila, per parlar així una miqueta, per
aquests
acabar...
Aquests són els premiats, però ara el Rafael ens porta la seva
tria,
selecció.
Exacte, la seva tria.
Vinga, que bueno, això
una
promet,
una miqueta feta així, una miqueta per al meu gust, eh? Els que m'han agradat una miqueta d'aquests últims mesos.
Vinga, doncs em sembla interessant, perquè jo sóc totalment... o sigui, no en tinc ni idea del manga, i així... Doncs,
desaparecido.
Desaparecido.
Vinga, desaparecido. Ja per l'estil veuràs que és adults, que és seinen. És un còmic per
veus?
Adults.
Ho tenies clar, no, Sergi, que era seinen?
Que era seinen, eh?
No,
ja veus que l'estètica ja no és ni d'aventures, ja no és juvenil, sinó que ja l'estil del dibuix i tot és seinen. Què explica la història aquesta? Doncs mira, és un noi que té regressions, que veu coses dobles, una miqueta com uns déjà vu. Ell va caminant pel carrer i tot amunt plegat se'n dona compte, té com un flash i torna a veure exactament el mateix de que ha vist fa uns minuts. I quan passa això, hi ha d'haver-hi una desgràcia molt a prop. I ell, quan li passa, doncs automàticament mira al seu voltant perquè alguna cosa passarà. O algú serà atropellat, o algú caurà d'una escala, alguna cosa passarà.
Ai, pobre, no? Quina pressió viure així.
I ell, com que té aquesta possibilitat de solucionar-ho, intenta, per tots els mitjans, doncs intentar, en uns segons, veure on pot estar el perill i intentar arreglar-ho. Val. Què passarà? Doncs que la història es complicarà molt. Arribarà un moment que hi haurà una desgràcia familiar, no explico gaire, perquè així és qui vulgui veure, hi haurà una desgràcia familiar i ell té la possibilitat de que amb una d'aquestes regressions tornar al passat per intentar solucionar-ho. Bueno, estem parlant d'una assassí en sèrie, vol dir que estem... Sí, 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 sí. Ja és un tema així, i ell pot intentar, com a mínim, evitar el problema familiar que hi ha hagut i detenir l'assassí aquest. Història, veus, ja som ja una història molt més treballada, molt més complicada. Vinga, anem al següent. L'Obshima. L'Obshima és un shonen shoujo, és una barreja, és un clàssic, és un còmic que deu tenir ben bé uns 15 o 20 anys, però ara feia molts anys que estava esgotat i ara l'han reeditat. Amb una edició molt bonica i
ai,
val
sí,
la pena.
És
aquest
preciosa.
És un, sí. És un dels grans clàssics del shonen.
Home, ja posa edició de luxe.
No? Exacte, eh? És una història molt divertida, això és humor, és una història d'humor. I ja dic que és un shonen tirant cap a shoujo. Vol dir que és un còmic de nois, però amb molts tocs de femenins. És la història d'un nen, d'un noi, d'un adolescent, que la seva família regenta un institut de noies. Vol dir que ell és l'únic noi de l'institut. Ell ajuda a netejar, ell ajuda a les feines de tot, però clar, l'únic noi de l'institut.
Imagina't, pobre, no?
Quina feinada, oi?
Quina feinada, entre
amb la qual ja estem veient aquí, doncs, triangles amorosos, vol dir que aquí hi ha una temàtica molt més ja d'això, no? D'enamoraments, hi ha molt humor, és molt divertit i és un dels grans casos, és un d'aquells per recomanar. I ara l'han reeditat, doncs ara el recomanarem perquè realment val molt la pena, perquè és molt divertit i està molt bé.
Doncs està molt bé, és aquesta edició de luxe i que, doncs mira, ja que aviat hem de començar a pensar en la carta dels Reis, o sigui que una bona proposta. Vinga, més.
Una altra, Sálvame Piti.
Sálvame Piti, i aquest títol, a veure...
Piti, ja. Sí, l'han deixat amb el nom francès, sí. Perquè aquest, t'hi fixes, també és amb lectura occidental.
Sí, aquest comença com...
Vol dir que ens dona la idea de que no és japonès, sinó que en aquest cas és francès. És una editorial francesa. Realment s'hauria d'haver traduït Sálvame Pitia, perquè és un personatge de la mitologia grega, però aquí l'han deixat com amb un nom francès, Sálvame Piti. Bé, no sé per què. És una història molt divertida de mitologia grega. Veuràs que al final, que ara estàs mirant, explica tots els déus, explica
Hera,
explica Zeus, Apolo, t'explica. Perquè és una noia dins de la mitologia grega. És una història molt, molt divertida. És manga francès, una noia francesa, que jo dic que no hi ha gaires manga francesos publicats aquí, realment. És una història molt, molt divertida, que és això, no? Agafant la mitologia grega, aprofita per fer una història inventada, però amb els déus i agafant les característiques i la manera de ser de cada personatge, de cada déu grec. S'ha de liar amb un noi, ella... S'ha de liar amb un noi que vol ser heroi. És fill de Zeus, però d'una humana. Hera, que és la dona de Zeus, se n'entera que va tenir un fill amb una altra dona, i amb aquest noi, amb aquest pobre noi, li cauen totes les plagues del cel. Tot el que fa, li cauen totes les desgràcies, perquè Hera va dir, tu seràs un desgraciat tota la teva vida. I la missió d'aquesta noia és aconseguir que sigui un heroi, perquè si aconsegueix ser un heroi, es traurà aquesta maledicció de sobre. I podrà ser un dels déus, un semideus, perquè és mig humà.
Un semideu perquè sempre serà mig mortal, no?
Ah, exacte, doncs això no. I és una història que barreja molt això, no? La mitologia grega, amb històries inventades, molt, molt divertides. Fem un últim?
Ens pregunten si tenim de Thanos.
Thanos, però no és manga, Thanos.
Clar, no és manga. S'acaben de connectar, que hem fet ara un histeris.
Thanos és el superheroi d'Americans, de Marvel, de la pel·lícula que han fet ara dels Vengadores, que estan bé Vengadores, és el dolent d'un dels grans villanos de Marvel. No, però no és manga, avui.
No ens ha escoltat prou i no
s'ha... No ens ha escoltat prou, s'han connectat.
Avui és especial manga, després del Salon Manga. És especial Salon Manga. L'últim, va, Killing Morph. Seinen, també. Terror. Sí, terror. Sang, fetge, assassinats, i aquest sí que és seinen, vol dir que és adult, o sigui, ja no estem parlant d'aquests barreges entre shonen juvenil i seinen, sinó que adult total. Ens explica la història d'un assassí en sèrie que porta una bossa, com un sac de patates, sembla, amb dos forats, i una noia que ella està caminant pel carrer i aquest assassí amb un machete comença a matar gent al carrer. Tothom comença a córrer, però ella es queda paralitzada de terror, es queda paralitzada, no es pot moure. I ell se li acosta, però en el moment que va per matar-la, ell també es queda quiet i es queda paralitzat, com si hagués vist alguna cosa en ella que no sap què. I dona temps a que la policia el detingui. Val. Amb ell això li crea un trauma, però això que en diu un trauma posttraumàtic, que veurà moltes vegades com aquest assassí va matant, però repeteix que s'inventa. Però arriba una vegada que veu com mata, però després se n'entera que realment aquella persona ha estat matada. I aquí comença la història. Vol dir que alguna cosa ha passat amb aquest assassí.
Continuem a la taula de prescriptors, que encara ens quedaven alguns dels còmics manga que avui estem descobrint en Sergi Bracons i jo. Vinga, quina és la següent proposta?
He vist que ara durant les notícies estàveu apuntant, estàveu fent... Eden's Zero. En aquest cas, estem parlant de ciència-ficció.
I per només 4 euros.
Exacte, sí, hi ha una oferta del número 1, per temps limitat, a meitat de preu. Doncs aquí estem parlant de ciència-ficció. És una història de viatjar per mons entre galàctics, ja com una road movie, però per planetes, amb naus, i és d'una noia que és, anava a dir blogger, youtuber, influencer, però en el futur. Seria una cosa així, no? Ella fa com d'aquests que fan viatges, fan aquests youtubers que fan viatges i després parlen dels llocs, doncs ella fa el mateix amb un sistema molt diferent, són com uns cubs tridimensionals que la gent pot veure d'allà, per anar viatjant pels mons. Es guanyarà un enemic amb un dels planetes que va, allibera amb un noi que estava un miquet en plan com esclau amb un dels planetes i es guanya l'enemistat del rei d'aquest món, que jura perseguir-los, perquè marxen els dos, vol dir que trobem una miqueta romàntic, noi-noia,
Conflicte i aventura, eh?
Sí, sempre. Aquest món, això sempre hi són.
Rafael, em sorprèn que sempre són en blanc i negre, les pàgines?
Sí, el manga sempre és en blanc i negre, sempre. A vegades n'hi ha algun que les primeres 3-4 són en color, però decide sempre. I això és la velocitat de treball que tenen. Compte que cada setmana fan entre 8 i 16 pàgines. Cada setmana, perquè això es publiquen serialitzats amb revistes, cada setmana van sortint i després es recopilen amb aquests tomos, que són els que ens arriben a nosaltres. Aquesta velocitat, normalment els dibuixants no treballen sols, sempre tenen un equip. Tu veuràs sempre l'autor, que és el que dona nom, el que surt, però sempre a darrere surt tot l'equip que treballa amb ell. Perquè, clar, la velocitat que han de treballar seria impossible fer.
És una bogeria.
Una o dues pàgines diàries seria impossible. Tenen un equip, no? Però com que el Japó es treballa d'aquesta manera amb molta velocitat, es treballa en blanc i negre per això, per accelerar el treball, per així no tenir que anar amb la llengua fora. I sempre són, hi ha molt poques excepcions que siguin en color. Sempre és en blanc i negre. Va, doncs això no, aventures siderals, perseguits per un rei d'un planeta que...
Vinga.
No està malament, està divertit. Un que sembla shonen, per fora, que la portada
molt
sembla
infantil,
que sigui juvenil.
Molt naïf, sí.
Sembla que sigui juvenil, doncs no té res de juvenil, és seinen, és d'adults. Explica la història d'un internat, dos nens que són molt feliços, que hi ha uns 30 nens que viuen en un orfenat amb la seva mare, que li diuen mare, que els cuida, i els nens representa que quan tenen 12 anys són adoptats per famílies, perquè estan els anys aquests, que estan així. Va. Tota la història sembla molt bonica quan un dels nens descobreix que no és veritat, sinó que aquests nens no són adoptats per altres famílies, troba un d'aquests nens el troba mort. I no solament està mort, sinó que es veu que és menjar per una espècie de monstres, i ell, on estan ells, repete que és una granja.
Ara entenc que és per adult, perquè pensava
pels
dibuixos,
la temàtica, però sí, sí, sí. L'estètica, o sigui, per fora sembla que sigui, és juvenil, no.
Però després és supermacabre.
És d'orillo, hi ha molta aventura i tal, però és d'orillo. És molt tirant, és un shonen, però molt tirant a seinen, I això, no? Els nens han d'intentar escapar-se d'aquesta granja, perquè, si no, l'any que ve tenen uns anys, l'any que ve els hi toca.
Es van engreixant ja els 12 anys, au.
Sí, és això. És així. Realment una granja de porcs, quasi bé, eh? Però en aquest cas són nens i són aliments per a monstres. Doncs la seva missió, bueno, la seva obligació serà intentar sortir-se'n com sigui. Després seguim amb un shonen, que és el Shi Massinger, que és la continuació del Massinger. No és una continuació, és un remake.
Aquest li agrada, al Sergi?
Sí, és una nova... Sí, és un remake del Massinger. A veure, al començament, amb un estil ja molt més adaptat, perquè Massinger té 40 anys, crec, 40 i pico anys, i l'estil és molt antiquat, i aquí és estil actual. Però és fet pel mateix autor, però... amb estil actual, eh? És un remake actual del Massinger, com a curiositat, pels nostàlgics de Massinger, del Puño Fuera i tot això, que recordem quan érem petits, doncs mira, és una revisió del Massinger amb un estil molt més adequat als temps, i suposo que bueno, intentar que la maquineta...
Clar, pels nostàlgics i per les noves generacions que també s'enganxin, seguríssim.
Suposo que devien necessitar calarons i Massinger ja no en donava i han fet una nova adaptació. Sí.
Doncs l'últim.
Va, l'últim. Doncs mira, espera, que em llegeixo el títol bé. Si no... Ne, no, ne.
M'he quedat igual.
Sí. No et sé dir el significat. Què vol dir?
La portada és xula.
La portada és guai, sí.
És un shoujo, va dir, és un còmic per noies.
Per noies.
Ja es veu que ja és una parella.
Sí que se m'ha quedat.
La història és una parella. I és una història en plan tradicional, que explica que al Japó es feia molt aquests matrimonis per conveniència, que les nenes ja se'ls hi buscava una persona, no? I és això, és una nena joveneta que amb un matrimoni convingut, però amb un home que li porta 20 anys, un home molt més gran, i que sempre porta una màscara. I és la vida en família amb aquest home que no saben ben bé... Bueno, ell representa... Sí, espera que me'n recordo que quan el vaig llegir... Que ell promet a la família que no se la farà seva, com si diguéssim, ja ens entenem, fins que sigui major d'edat. Val? Això ho promet a la família. I, esclar, i la nena aquesta, que és una nena adolescent, clar, no entén que aquest home no vulgui tenir relacions amb ella. Val? I és la història aquesta, i la història, doncs, això, no? D'això. I la curiositat
home, doncs,
de l'home, que sempre va amb una màscara, i ella no li ha vist mai la cara. Per què no es treu la màscara? Doncs, més endavant se sabrà.
No fem spoilers, però...
O sigui, és un bon home, aquest.
És un bon home.
Només veure una mica les fotos ja em pensava...
Jo pensava, segur que és un bon home, per això el respecte...
No, perquè precisament no. Perquè ell promet que representa que la respectarà fins que sigui major. Això és la promesa que els fan els pares.
M'agrada molt les il·lustracions.
Sí,
el dibuix és molt bonic, eh? Bueno, són històries diferents, ja ve a fer estils.
Home, hem fet una bona introducció al món del manga.
Sí, hem parlat de tot, ciència, ficció, fantasia...
Sí, ja està.
Japó, Japó, tranquil.
Producció, bitllets, que volem anar al Japó, perquè ara que ja més o menys entenem les categories i les classificacions, ara ja...
Ara hem d'anar a comprar.
Podem anar a prendre cultura.
La setmana que ve examen dels estils, eh?
Ja pots descarregar el podcast, que d'aquí una estona en Pau el compartirà. Moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer i un aprenentatge. Bona setmana.
Que vagi bé.